A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Dos sobre les dos. El que va parir la idea d'esta de jugar un Mundial a meitat i deixar-nos sense futbol del que ens agrada a nosaltres a aquestes altures durant quasi mes i mig és per agarrar-lo i dir-li: fill, t'has lluit. Està clar que el Mundial de Qatar arriba per tema econòmics i perquè qataris i russos anteriorment ja van saber fer el camí per a que els querifaltes de FIFA accediren a este desmadre. Ni té caps ni té peus. Però bueno, estem immersos en una història que ja vos puc assegurar que no se va repetir mai més. Tindre un Mundial a aquestes altures, compten la pel·lícula que compten, fa que els campionats oficials queden devaluats d'una manera, jo diria, important. Dos, que per a l'aficionada a peu perd, jo diria, un poc la sensació de lo que realment suposa i és una cita mundialista. I tres, que no, home, no, que no te'n pots anar a jugar a Qatar en aficionats que cobren per cantar i que no són del país, en el lío que tens armat, en lo que ells volen que siga i lo que acabarà sent. En resum, la millor mostra del que és el Mundial és fàcil. Una de les marques que més paga al Mundial, a la FIFA, és una marca de cervesa. I la gent no va poder beure cervesa. A partir d'ahí, expliqueu-me-ho. Sí, en la fanzón i tot això. Ja li dia jo, Ira Rubio, explica'm esos 32.000 anglesos que s'arrearan barril i mig de cervesa a la fanzón, que quan arriben al camp tenen que beure poleo, no cantar, no menejar-se de la cadira i no llevar-se la camiseta. Vamos. És una de les coses que tinc més il·lusió per veure. Com se les compon la FIFA i la gent de Qatar pa que el futbol, quan és de veres, no ho siga. Perquè tu pots canviar moltes coses, però algunes, per més voltes que li pegueu, va ser impossible. I que estiguem en ixes i que la FIFA i l'organitzador se crega que va ser així, és, vamos, de broma. Però no estem nosaltres per a dir-los als de la FIFA on tenen o no que fer el Mundial. El que vulga vore'l és lliure. I el que no, ja sap, té altres alternatives. Diumenge, per exemple, juga al B, a casa contra l'Ibiza, a les 2, el horari més terrible i pitjor que pots ficar per a jugar al futbol i més així. Però està clar que el Vila-real en esta competició, al ser un filial, és més comparsa que menys i al no tindre una massa social important darrere és el que més fàcil se li poden ficar este tipus d'horaris. Miguel Álvarez, pobre, se desespera perquè li agradaria més gent i que els xavals tingueren més recolzament, però va ser que no. Però, com vos diem, si teniu un mono de futbol, diumenge a les 2, el de l'Ibiza és de llarg un molt bon partit. Rubio, bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Com està l'agenda de futbol per al Vila-real i la gent del Vila-real? Qui juga, quan juguen, contra qui i com?
El B juga el diumenge a les 2 contra l'Ibiza, les xiques demà a les 12 del migdia, el C juga en Orihuela el cap de setmana a les 5, si dicen la inauguració del Mundial, també en tercera divisió, i el juvenil també jugarà hasta el cap de setmana. Per tant, diguem que menys el primer equip, la resta segueix en jugant.
Tu vas a veure el Mundial, no?
Bueno, el de les xiques i el del B no interferís cap horari, també es puc veure.
Jo crec que les xiques és el diumenge, no? Crec. Però bueno, ara ho mirarem. Pues ja sabeu. I si no, pues teniu un interessant...
Qatar-Equador.
Qatar-Equador, que juga per Vis. I se lateral surdo que van fitxar per 18 milions... i que després van vendre per aquesta quantitat. Mentre estan en el Vila-real de futbol, la cosa diria que està més o menys tranquil·la. Bueno, avui hem conegut el primer llançament de lo que va a camí de ser el centenari Groguet. Avui hem vist el vídeo que recolza i recupera la figura de Calduc, el que va ser fundador de la entitat. Està el Vila-real treballant en aquest aspecte, recuperant memòria i recuperant allò que ha fet que aquest club arribi on ha arribat. Arriba on està a hores d'ara. Mentrestant tenim a un grapat internacional jugant. Ahir va jugar Pau. Al pobre li van caure 2.000 garrotaes. Però bueno, tampoc crec jo que estiguera tan malament com se diu. Mentrestant, La resta estan de vacances. Bueno, els que no estan de vacances són tots aquests que estan tot el dia contant-nos que tenim un montó de futbolistes que estan immersos dins del mercato groguet. Avui parlarem dels dos que s'emporten la palma, Pau Francisco Torres i Alfonso Pedraza. Per Torres han aparegut interessos, ofertes, o vés-t'ho a saber què, de tots els equips grans de la Premier. De tots, no se'n salva ni un. De Pedraza han aparegut interès u ofertes de tots els equips grans de la Lliga Italiana. O siga, que Pedraza i Pau s'emporten de llarg la palma en este aspecte de la rumorologia. És més, hem estat analitzant i per Pau, des de que va arribar i sa primera temporada, fa tres ara, cada estiu i cada mercat hivernal apareix l'oferta del United, con dos cojones. Si no el fitxa el United, és pa tirar una bomba i dir-los a tots, anem a fer la mà. Tots els mercats el vol el United, però no ahir. Venen ojeadors, n'hi han reunions, viatges de representants, ofertes milionàries, viatges de Pau, viatges de la nòvia, pisos... És una locura. O sea, jo he intentat fer una recopilació de notícies, ja no dic de rumors del Twitter, que per cert diuen que està morint-se el Twitter. Me cago en la mar. Este estiu què faràs tu, Rubio? Sense el Twitter i tot el mercato ahí obert a punta pala. Bromes a panda. Del mercato... també m'ho col·loquen a vosaltres de jugadors. No parlarem. Sí que parlarem de com està el futbol i com ve el tema. Estava mirant jo els counters dels... Bueno, estem arribant a la recta final d'exercici i els clubs estan anunciant la situació econòmica de cadascú d'ells. Fa tres dies la va anunciar el Betis. El Betis se podria dir que és un equip del perfil del Villarreal. Competició europea, encara que no al teu nivell, és a dir, no ha arribat tan lluny com tu. Fitxatges importants, equip serio, equip guanyador, Don Manuel, aspiren a Champions, un camp a rebentar, rècord històric d'abonats. Bueno, pues, estan pa tremolar. Estan pa tremolar. Ara acaben de dir-les del Llevant, que estan segona, però bueno, estaven primera. També al Clot. Està el futbol mundial, la majoria no, però uns quants, ficant ciris a cada un al seu sant pa que arribi el jeque de turno, l'amo de l'Aston Villa, l'amo del Newcastle o l'amo de l'equipo que siga pa que li compre el futbolista per 40 milions i li salve la vida. Per exemple, nosaltres, per equilibrar lo que seria el tema econòmic, si no entrem en Europa, anem a tindre que acudir al mercat i anem a tindre que donar eixida a jugadors. Per tant, diríem que no són la resta. Nosaltres també estem en una situació pareguda, ja la va explicar així Ros Negroles. N'hi ha que ajustar perquè vam fer un... Nosaltres vam fer un equip Champions. Un equip que el va dissenyar un tio Champions. És com si vas a comprar-te un traje i dius Balenciaga és un dissenyador, sí, no? Hugo Boss també, però Hugo Boss... Tu saps que Hugo Boss és el que feia els trajes a l'exèrcit alemà? Pues ja ho saps. Diguem Calvin Klein o un d'esos top. Valenciaga, crec que n'hi ha que se diu top, no? D'esos de fartratges. Rubio em mira en la cara dient, este que tio que diu. Bueno, és com si agarres a un dissenyador d'esos top de moda, però top, eh? Top, però més top que top. Super top. I li dius, fem un traje. I el tio et diu, sí, home, sí. La millor tela, els millors botons, tot lo millor. Les millors camises, la corbata de lo que siga... Tot lo millor. Claro. I tu te gastes lo millor patint un traje pa lo millor. El problema és quan ja no tens que anar a una boda d'ixe calibre o a un acte d'ixe calibre i necessites un traje més ajustaet. Ahí ve la història. I vos puc assegurar que veient com està el futbol per ahí, tenim dos situacions. Una, els inglesos, i sobretot els inglesos que tenen un amo que porta turbant, i el resto del món. La diferència és fàcil. El Betis dona ja uns deutes de 70 quilos esta temporada, el Genosaon, que com el CVC este es rebaixa 45 milions. Llegia inclús que el Betis se planteja vendre algun futbolista, si pot ser, després del Mundial, enganyant algú per un bon Mundial, però té pocs al Mundial. William Carvalho i poca cosa. No sé si serà real la notícia, però bueno, heu llegit en premsa especialitzada d'allà. Per què vos dic la diferència? És fàcil. El Newcastle, i sé que volia Emery, i que jo crec que Emery, cada volta que ho pensa, dirà, me'n tenia que haver anat antes. Com dia, el Newcastle ha injectat fa un mes, fa 15 dies, 80 milions de lliures, 80 milions de lliures per a este mercat. Segons diu la notícia, des de que van arribar l'any passat, a aquestes altures, la primera amago d'espantar va ser ara, no?
Va ser novembre. 1 de novembre, però sí, de l'any anterior, sí.
Va ser ara, sí, ara. Estaven ahí que va eixir la rubia esta que manava del Newcastle i va dir el sábado està aquí Emery entrenando.
Crec que era el 31 la roda de premsa del Young Boys o el 1 i el 2 va ser el partit que va ser la pregunta de Cristina Bea.
Ara ja no tinc cap dubte de que algú de l'entorn del exentrenador nostre li va dir si sí, home, si sí, el sábado està ahí. Pues, claro, perquè no crec que l'ajudant de l'amo del Newcastle isquera dient això inventant-se-ho, no?
No, no.
Me pareix que no. Bueno, pues això, que el Newcastle ha amorrat 80 milions de pavos i que en un any porta gastats, va gastar-se, 500 milions en fer equipo. Al Newcastle li va bé, no?
Sí, estan en Champions.
Vale. A mi el que me preocupa és això, que el Betis, equip europeu espanyol, que hauria d'estar econòmicament bé amb una massa social brutal, està més tieso que el cartó. Venen moments de dificultat, venen moments d'apretar el cinturó, i a mi m'interessa perquè l'any passat, el Villarreal de futbol, en estiu, ja va eixir i va dir, Rubio, primer tenen que eixir. Si no eixen i no cobrem, no podem comprar. Van comprar a Mójica per 5 perquè crec que era una necessitat i una exigència de l'entrenador. Però l'explicació és fàcil. Nosaltres vam anar a per Sadik, vam oferir 15 quilos, que era el tope ja, la locura que ja que podíem oferir. I l'amo que també té turbant de l'Almeria va dir que no, que pa eso mi turbante. Va acabar anant per 25 i no sé què, bueno, així anava més raro, 25 al final, no? 20 que són 25, a la Reial Societat. Jo sempre dic el mateix. Jo crec que en el Villarreal se poden equivocar, s'equivoquen, la poden pifiar, la pifien, poden fer coses que no isquen bé, com tots. Però, en això, per exemple, en el tema de la pasta, este discurs que jo comence a llegir i a veure en tots els clubs de uf, hay que vender, equilibrar, ajustar i no gastar, és el discurs que el Villarreal ja venia explicant des de gener i que havia ampliat aquest estiu. El problema, sabeu quin és? Que si abans eres tu el que en Danjuma, Pau o algun dels futbolistes que tens, pensaves que el mercat, si n'hi ha alguna oportunitat de mercat, te pot equilibrar i no necessites res més, comencen a ser molts clubs el que estan en la mateixa. O sigui, que n'hi ha molta oferta i poca demanda. Cada volta menys. O sigui, cada volta n'hi ha menys clubs que poden pagar el que tu creus que valen els futbolistes que te poden solventar. Cada volta és que vinga l'amo milionari enturbant d'un equip anglès i que te compre un futbolista perquè el seu tècnic o s'ha tornat boig o li fa molta gràcia. A moto mos queda el comodín Emery, que després d'anar-se'n que li entre un amor loco, inenarrable, d'eixos de pel·lícula, de amor, dices de amor, però de pel·lícula, de amor, de locura, de...
Diario de Noah, no?
Jo què sé. Una dices. I que siga tan inaguantable que diga Emery, és que el vull que este, és que és el meu desig de la meva vida. I que l'amo de l'Aston Villa, que no du turman, no? Estos són americans, no, crec?
No, un és egipcio.
Ah, un és egipcio. No, pues egipcios, bueno, sí. Diga, va, pues, te'l compre. 2:17. comencem, però està la cosa i si no al tiempo, i se va a poner peor. Vosaltres dit de lo que cap, com dia aquell. Passarem el corte. N'hi haurà que va passar les canutes, eh? Avui, com diem, ens centrarem un poc en els que sí juguen. En els que no juguen, doncs això, estem a l'espera de que tornen, comencem a entrenar, comencem a treballar. Ah, per cert, ahir vos dia que el Villarreal tenia com a quart partit, mig tancat a una alta probabilitat, jugar davant del Nàpols italià. Avui llegim als companys del diari Mediterrani que ja donen inclús com a confirmat i fetge per a aquest partit, que seria després de l'Aston Villa i seria allí, a Itàlia, en desembre. Rubio.
Abans d'aquesta eliminatòria de Copa, que seria sí. El dia 20.
Sí, sí. O sea, tres dies abans, no, crec?
Sí.
Bueno, pues... Home, la veritat és que el Tito Setién té per davant un calendari de pretemporada... Bueno, també el feia Emery, eh? Sempre hem jugat partits importants, contra rival importants i fora de casa. Però com vos dèiem, juga el Villarreal B contra l'Ibiza, ara escoltem el seu entrenador Miguel Álvarez. I juguen les xiques que ho fan contra l'altre Madrid, no? Ahí quants Madrids n'hi ha, en el femenino?
El de Floren i el normal.
Este és el normal, no?
Este és el normal.
El del Floren el que se va a comprar ell.
Sí.
Vale. Per cert, vos dia, han pegat jo i Rubio una mirada al mercat dels que... Tenim que fan gràcia. El top 5 seria Pau Torres, number 1, no?
Sí.
Alfonso Pedraza, number 2, que sí. Diuen els inglesos. Ahí n'hi ha una pelea entre Chuguete i Jeremy Pino, que seria número 3, número 4, o què?
Vale.
Sí, no? I després ja és...
I Jackson, jo el ficaria el 5.
Vale, sí.
I Nico perquè Jackson el volen també tots els equips.
Per cert, de Nico Jackson saps algo? Ha arribat
que
en
sí,
la selecció?
Que sí, que estan... Ah. Espera, les instal·lacions se diuen al Duail.
Vale, està bé el xiquet, no?
Sí.
Vale. Quan juga este?
El dilluns a les 5 contra Holanda.
Mané no juga.
No, per lo tant, Boulaye serà titular segur.
Ah, és que la...
I...
A veure, lo de Boulaye dia... Hòstia, és lo que dic sempre. Tu, està clar que quan estàs enamorado, a la novia li dona lo que vaig a faltar. I ella tu també. Però n'hi ha algunes coses que n'hi ha que frenar un poc. Jo lo de Boulaye no sé per on agarrar-ho. No sé per on pillar-ho. Com juga el Mundial. Claro, al final en esto es quan hem acordat 11 quilos més un de sessió, no?
Sí.
12. Bueno, almenys recuperes. Però jo és que sempre he pensat que aquest tio mos faria bé així. No?
Sí, sí, jo crec que haguera servit per aquesta temporada.
Bueno. 21 sobre les 2. Com diem.
I després Argentina i Espanya estan en la mateixa universitat, en la Universitat de Qatar.
Argentina i Espanya. A Espanya s'han anat allà.
Sí, al final han dit que no xo el Mundial.
Mira, veus, esta és una altra de les coses que el futbol és consagrat. Jo, si Pedraza no s'haguera lesionat, en el Pedraza, lo important que és pel Villarreal, encara que l'equip havia pegat un baixó i això li haguera afectat a ell, jo crec que Pedraza haguera estat en una quiniela mundialista. Si és el Pedraza, claro, si no se lesiona i és el Pedraza que tots coneixem. I més ara, en una lesió com la de Gallà. A lo millor guanyar-li a Gallà no... Però sense callar, va balde. Balde. 21 sobre les 2.
Esports amb Javi Mata.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
La exitosa obra de teatro En Tierra Extraña llega al Auditorio de Villarreal el 25 de noviembre. Diana Navarro es Concha Piquer y Alejandro Vera es Federico García Lorca. Entradas a la venta en servientradas.com y el restaurante Nu de Villarreal, a beneficio de la investigación médica de Conquistando Escalones. Lejos de España.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora, tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
Bueno, arrenquem. Per cert, el Villarreal Club de Futbol ja sabeu que està immers en tota la història del centenari, que ells donaran presentació del mateix el 19 de desembre a les 19:23 en l'Auditori Municipal, tots aquells que vulgueu anar ja sabeu que esteu convidats, que estem pendents de la presentació de l'himne del centenari, un himne del centenari que, bueno, pues realment en el Villarreal Club de Futbol o en l'entorn, jo diria, n'hi ha molta expectació. Recordeu que és Nacho Cano el que ha fet aquest himne del centenari. Són moltes coses les que tenen que passar en un any en el que celebrem 100 anys de que va començar i va arrencar el futbol així. Recordeu que el Villarreal va ser fundat per José Calduc, un villarrealenc fill de farmacèutics que va estudiar a Barcelona i que d'ahí li va vindre la idea de portar el futbol a este el nostre poble, quan era un poble, poble. I el Villarreal avui ens ha passat un vídeo que recorda la figura de Calduc. Una figura, jo crec que en el Villarreal la majoria de la història del club és desconeguda i hi ha poques vies per a trobar el que érem.
La fotografia és, sin duda, parte vital de la història del Villarreal Club de Futbol, ya que fue él el que trajo el fútbol desde Barcelona a Villarreal hace casi 100 años.
La família Calduc en Villarreal sempre han estat els farmacèutics. El pare de José Calduc ya era farmacéutic.
Como todos sus hermanos, viajó muy joven a Barcelona para estudiar la carrera de farmacia. Una época que será clave para que el fútbol llegue a la ciudad.
José Calduc y su hermano eran de los pocos villarrealenses que estudiaban en aquella época y más aún estando en Barcelona estudiando una carrera como la farmacia. Los dos se impregnaron del deporte que había en Cataluña en aquella época y cuando regresaron fundaron no solo un club de fútbol, el Club Deportivo Villarreal, sino también el baloncesto, el atletismo.
Y de allí pues es durá, entre otras muchas cosas, el fútbol y sobre todo una mentalidad de persona avanzada para la su época.
En esos años de estudios en Barcelona, Calduc conoce muchos deportes, pero sobre todo conoce el fútbol.
Descubrís todos los esports y se fa, como no puede ser un otro caso, de un universitario que se precie del Real Club Deportivo Español.
Finalizados sus estudios, Calduc regresa a Villarreal en 1920 y lo hace con una idea en la cabeza:
traer el deporte y sobre todo el fútbol a su ciudad.
Pues ell va 20 anys, havia acabat la carrera als 20 anys, estava així. Va acabar la carrera als 27 anys i va fer el doctorat.
Cal dur quan ve, dur esta mentalitat, que el futbol és un esport de prestigi. Els primers que juguen en Cal Duc no és gent qualsevol, és gent de les famílies pudients de Vila-real.
Era gent de bona posició, tots. Per això funden el club, funden el club esportiu i són directius ells, perquè tots els fundadors són de la directiva.
El joven Cal Duc empieza a trabajar en la farmacia de su familia y en la rebotica de la misma.
Tota farmàcia té la part del públic, el mostrador, i el que és més important pel farmacèutic, on fa les fórmules magistrals, que és el laboratori. I allí sol haver, o solia haver, una taula camilla, per entendre-nos tots, unes cadires.
Se reunia per parlar del futbol, sí.
Bueno, del futbol i de tot, perquè allí se va... De política yo no he sentido mai los que no escoltaban.
No se parlaba.
Y en una de las reuniones habituales que allí se llevaban a cabo, el 10 de marzo de 1923, se fundó el Villarreal.
Yo creo que no plegarían los 10, o creo, ¿eh? Siempre lo he pensado, que creo que alcanzarían muy pocos. Cuando miremos esta, o parlaves en Cal Duc de esta primera época, el día todos érem amics.
Perquè ell va voler que els amics aficionaren, això sí que ho va comentar. I tots, la prova està que tot l'equip eren tot amics d'ells.
Con la compra del campo arranca la història del Villarreal. Una compra que ell costea i que compensarà con un alquiler. Un alquiler que nunca cobrarà.
Mai. Això és una de les coses que quan ho deia, jo era suspicaç. I deia, com que no? Però coneixent-lo, no ho crec.
Cobrava una peseta diària, però no la cobra mai.
La guerra hace que Cal Duc deba dejar el club i el futbol, ja que formava parte del bando perdedor.
L'any 36, Cal Duc té una activitat prerepublicana i a favor de l'alcalde Cabrera molt destacada. A Cal Duc no se'l fusila, però a Cal Duc el que sí que se li diu és que de representació pública ninguna.
El pare a la presó. Però nosaltres vam
teníem mirar. Una família i la mama va anar veient coses.
El papà va posar la farmàcia en marxa després de la guerra, però en les quatre coses que tenia.
Ho havien furtat tot.
Cal Duc demostró a lo largo de toda su vida ser un amante del deporte del fútbol, el bàsquet, el tenis o el ciclismo, la ràdio y de todo lo relacionado con su ciudad y la cultura.
En els anys 30, Cal Duc és el primer que du a Vila-real la ràdio i que a casa ven aparatos de ràdio alemans.
Sin duda, fue un avanzado a su época y una de las mentes más abiertas en el Vila-real de los años 20.
Papá no podía decir a un que venía y necesitaba una medicina, no podía decir que no. El seu carácter no era así.
Era un honor,
però, clar, després teníem que anar a cobrar. Jo eixia amb la bicicleta i quan feia dos vegades que havia anat a una casa i no m'havien pagat, el papà la clavava i la tirava.
No era un home ni orgullós ni res, era una bona persona.
Podeu seguir, podeu veure este part de lo que será, bueno, varias entregues de la historia del Vila-real de fútbol y de sus protagonistas. El primer Cal Duc en los canales oficiales del Vila-real. Ho podeu veure, el vídeo de este primer personaje que creo yo que fa historia en el Vila-real. Después hi ha molta controversia si este es o no es, si seguís o no seguís. Yo, mira, vos conté, y ara que estic en esta historia proficat i buscant testimonis i parlant en la gent, no en ell, sinó en els més propers, clar, la historia és... Al final, totes, la gran majoria de les històries és recollir el que de viva veu contava la gent que ho va viure o aquells que ho van veure o aquells als que el que va viure es ho va contar. Després d'aquesta memòria col·lectiva de la gent de carrer, de peu, són els historiadors els que tenen que trasladar, pues això, buscant, si no n'hi ha, memòria escrita, fotogràfica i el que siga, què era la realitat. Y la verdad es que el Vila-real de fútbol té un problema, sempre vos ho ha dit. Té una història que no se valorava, que no se tenia en compte, que no tenia pes, pues perquè era club i eren categories i era gent de poble, de molt poble. Però clar, és que tots, els clubs, els països, els prohomes, tot Déu té una història a l'inici, o que no és ningú, o que està en el barri, o que comença de zero, o que abans de tindre un premi Nobel se dedicava a una feina que no, o que no era, o que no preveia el que podia ser. El problema del Villarreal és que té una història que naix d'una forma, que se desenvolupa d'una altra. Mireu, per exemple, el senyor Calduc no pot seguir en el futbol, no perquè no li agrade, no pot seguir en el futbol perquè no li dicen, perquè en la guerra li toca al bando que perd, i perd la farmàcia, perd quasi tots els diners, i perd el més important, que jo crec que era el que més li agradava d'ell, perd la possibilitat de formar part com a referent de moltes coses d'este poble. Perquè Calduc és el que funda el Villarreal, però és el que funda i porta el bàsquet a Villarreal. O sigui, Calduc té una alqueria i baix que arranca els tarongers i fa un camp de bàsquet. Les primeres canastes de bàsquet de la història d'este poble les planta este home. Però és que este home, per exemple, era un dels que instaura moltes coses en la bicicleta quan era així top. És el que compra el camp de futbol, no cobra mai l'alquiler. És el que, segons diuen, ajuda a que s'instaure i comence l'excursionisme en este poble. Natació, vamos. Si rasques una miqueta la figura de Calduc, és una punyetera locura. Imagineu-vos un tipus espavilau que va a Barcelona i que està molt per davant des d'ací, perquè al final viatjar, estudiar i conèixer gent és el que més te fa créixer. I a Calduc li fa créixer viure els anys 20 en Barcelona, quan així, pues imagineu-vos el que era. I ell traslada el que veu als 20 així. Se fa de l'Espanyol, va a veure l'Espanyol i diu, hòstia, sos la mare, el futbol. La gent ve al futbol a la grada i se ho passa de puta mare. Jo vull el mateix al meu poble. I organitza un camp de futbol. I organitza un equip de futbol. Primer en els col·legues i després ja comença a competir. Ve la guerra i una de les coses que li diuen, tu estàs-te ahí ni te meneges. Crec que li donen 8 mesos de presó a casa i perquè paguen. Claro, tot el resto va per darrere. Ara, per exemple, el Villarreal renaix en els 44, 42, 50 en el bar La Granja, de la mà de les penyes que eren els xavals que jugaven. A La Granja acudia Calduc dia sí, dia també. Però bueno, un personatge. La veritat és que si rasques una miqueta, tot, i vos puc assegurar que la història del Villarreal i la seva gent és igual de bona, de divertida i d'espectacular que la del resto. Sabeu quin problema n'hi ha? Que aquesta història la teniu en casa i costa molt traure-la. I molts penseu que no és, o que no són, o que no sou, o que t'abuelo, o que la foto que tens no val, i sí val. Sí que val. Sí que val. Lo que passa és que, el que vos dia del quadro, és com tindre un quadro. Jo vos llegir una parella de jubilats que tenia un quadro penjat que era de l'abuelo, de l'abuelo, de l'abuelo, i allà el tenien, d'aquests quadros lletjos al passillo que dius n'hi ha gossos jugant al pòquer, no? No ho heu vist, els quadros, gossos jugant al pòquer, així tot el món tenia de balater el ciervo ixe de tapís, bueno, una cosa dices. Quan va arribar el net Manegueta, hi va dir, hòstia, este quadro... I quan van anar a vendre el Bantasar, el quadro valia una milionada, no? Lo següent, no sé de qui era, no recorde. Pues això és igual. Lo que tu te creus que no val... pot arribar a ser algo espectacular. Tornem al futbol, però com us dia, ja teniu el primer capítol. Calduc, fundador del Villarreal, a partir d'ara en breu ne tindreu més de tots els que formen part d'esta història. I com diem el Villarreal dia de nou, jo crec que presentarà moltes més coses de lo que serà este centenari. Per exemple, la Caixa Rural va fer el seu calendari d'efemèrides del Villarreal. O sea, cada dia podreu veure què li va passar al Villarreal con el futbol, de la mà del gran Aureli. O sea, tu t'alçaràs i diràs, 4 de gener, i ese dia mos va a fotre el Carcaixent. Vale, pues, bon dia, que siga ese.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors.
El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Vila-real i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundaciócaixarural.org.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Mármoles Mijares. Encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Bueno, parem un poc el futbol perquè sabeu que Vila-real estava un poc accelerat per la desaparició d'un dels seus, veïns de la ciutat. 93 anys, crec que li diuen Batalla, com a Miguel. Manuel Batalla, què tal?
No, doncs els bombers acaben d'alertar en el seu perfil de Twitter que ha aparegut fa uns pocs minuts i en aquests moments està sent atès per els mitjans sanitaris. Aleshores, els bombers i tots, la policia local, nacional i tots els efectius de cossos de seguretat desactiven el dispositiu.
Vale, sabem que l'han trobat, sabem que l'han trobat viu, sabem que l'han trobat com perquè estiguen atenent
els bombers. Clar, l'estan atenent, no sé si, no conec els detalls, si té alguna contusió, alguna caiguda, no
coneixent els comunicats de la diputada, haveren ficat que haveren trasladat una SAMU, una ambulància, vale, si no ho fiquen no és mala notícia,
no.
Que estan atenent els mateixos bombers i que l'han trobat, jo crec que és bona notícia.
Sí, és bona notícia, ens alegrem i...
Pues sí, la veritat. Sí, perquè estava tot el poble un poc revolucionat buscant Manuel Batalla, 93 anys. No se sap per on l'han trobat, no?
No fica res encara.
Deu de ser zona d'Horta. Gràcies.
Gràcies.
Bueno, pues ja teniu issat l'última hora. Acaba d'aparèixer el veí de Vila-real desaparegut que tenia tot el món un poc així accelerat i a tot el poble pendent. No està mal, bona notícia. Seguim. Vos dir al principi del programa, encara no estem en el mercat. Per cert, bueno, els internacionals. Ahir va jugar a Espanya. Rubio, com els van anar els nostres?
Sí, Pauto del partit i Pino va jugar els últims 30 minuts.
A Pau he llegit alguna crònica i tal. Bueno, no ets sol. Error de tota la defensa. El còmput general és que Espanya té la pitjor defensa de la història per anar a un Mundial. Això diuen els que saben d'això.
Quan se juguen les semis volem qui està.
Sí, sí. No, jo sempre dic el mateix. Això depèn dels partits de la situació i depèn de lo que tu jugues i com jugues. Per exemple, nosaltres. Nosaltres en Emery, Pau, Albiol, Foyt i Pedraza eren la millor defensa de la Lliga. O sea, som l'equip menys golejat de la Lliga. Si tu tires la defensa 40 metres avant, ja canvia el pas, claro. O sea, no és lo mateix. Claro que Pau i Albiol en una defensa 40 metres de l'àrea van a patir menys que en una defensa a 5 metres de l'àrea. No Pau, qualsevol defensa del món. Claro que quan jugues a això... Si perds el baló en llocs de perill i la gent de davant no està fina, les passes canutes, per més bo que sigues, per més bon defensa que sigues, per més bon defensa que siguen, el de Jordània, l'extrem de Jordània, és un tio ràpid que si li tiren un baló a l'espai i tu estàs lento girante o eres menys ràpid i no estàs hàbil per tirar-lo fora de joc o per estropeçar en ell o per cobrir-lo o per tindre aquest avantatge per saber que el baló va ahí, te va a guanyar. O sigui, el problema no és la defensa i les defenses que portes, que sí, que pot ser que Eric García i Pau no siguen Puyol i Piqué, vale. El problema és jugar com jugues. O sea, per què Espanya guanya aquell Mundial? Molt fàcil. Perquè juga una cosa que té tan mecanitzada i tan estudiada i tan treballada i tan perfecta, perquè al final el Barça no eren bons les defenses del Barça. Eren bons els davanters que robaven molt, que quan perdien la recuperaven molt pronte, que si feien que el rival arribara o tocat o sense opcions de donar un bon passe. si tu dones espais, ja pots, home, sí, si fiques de defensa Usain Bolt i a tres tios comissors, pues de puta mare, dona igual, cada carrera guanyaran dos estropeçons i no perdràs mai, però a 40 metres el problema és que ja no busques defenses, busques atletes, i Pau no ho és. Pau és lento. És lento. Per exemple, ara tu mira la defensa del Villarreal, les dos defenses més ràpids són Mandy i Cuenca, més que Albiol i Pau. Són millors defenses que Albiol i Pau, Mandy i Cuenca ara mateix? No.
No.
Però per lo que va jugar Setién, dius, pues sí. I en Espanya passa lo mismo, no?
Ahora es que yo torno a decir, es que Pau en España prácticamente juega en el mig del camp, incluso una miqueta més davant, porque claro. España juega y sí. Claro. Y en el Mundial contra Costa Rica y contra Japón, pues ya saben claro. Que se van a tancar todos darrere.
Claro, lo que pasa
y
es que
los nostres van a tindre que arriscar molt.
Lo que pasa es que España, como el Barça o el Madrid, Joan contra Jordania, San Marino y Mahuela, pues tienes menos problemas. Pero cuando te fiquen a Alemania, a la Argentina o a Bélgica... En una defensa a 40 metres de la línia les vas a passar canutes. Per cert, d'ahir va dir Luis Enrique que van jugar lo que va voler cada jugador.
Sí.
Aunque la verdad, si os digo, es el primer partido de mi carrera como entrenador que no he hecho la alineación yo, lo han hecho los jugadores en función de... Pues el balance es muy positivo porque no ha habido ningún altercado, porque he podido probar jugadores, aunque la verdad, si os digo... Es el primer partido de mi carrera como entrenador que no he hecho la alineación yo, lo han hecho los jugadores en función de los minutos que ellos consideraban oportunos y mejores para llegar al primer partido de Costa Rica. Yo simplemente me he limitado a coordinarlo para que todos pudieran acercarse a esos minutos y nada más. El objetivo no era para nada el resultado. Eso sí, una vez que te pones la camiseta de España hay que competir y demostrar que estamos preparados para competir en cualquier partido. Todo y que nuestra cabeza, es evidente, está en el Mundial, está en Costa Rica. Però...
Bueno, pues això és el Mundial. Com diem, tenim 5 xavals que estan ahí en el Mundial. Lo del Mercato que a mi me fa gràcia. Encara no ha començat, perquè el mercat, que jo sàpiga, s'obri el
1 de gener.
O sea, realment vas a poder fitxar el 1 de gener. Fins ara no pots. No pots, no? No deuries. Però, claro, sense futbol, en un Mundial, la locura. És que l'altre dia, en el mateix dia, en dos dies, en varios mitjos inglesos, Pau tenia ofertes de 4 equips inglesos diferents. Així que li ha dit a Rubio, Rubio, pega una miradeta, aquí són els reis del mercat en el Villarreal. I el rei, el top, el jefe, ja no contem a 3 equips, només en Anglaterra, només comptant Anglaterra, ja guanya per golejada és Pau.
Sí, rumors de Liverpool, del Man United, del City, del Tottenham, del Chelsea, del Arsenal i del Wolverhampton.
O sigui, Pau té tots els grans d'Inglaterra, algú ha dit que el volen, tenen interès. Al final, lo més serio, lo que pareix més serio, no? És el United, que sempre està ahí.
I el Tottenham, que és l'únic que realment va fer l'oferta.
El Tottenham és l'únic que ha fet l'oferta, de veres. L'únic. Però és que lo mateix passa en Pedraza, en Itàlia.
Inter, Napoli i Juve.
Lo del Inter és real. O sea, lo del Inter és real, que l'Inter de Milà ha apropat interès, ha preguntat, ha dit, este xaval, quan costaria? Diu una Itàlia que el Villarreal va dir, pues tanto, i els italians van dir, pues gràcies i buenas tardes. Però bueno, un altre que sona. Un altre. Darrere d'issos, qui diries?
I després, a veure, Chukwueze en la Premier té molt de mercat, Pino també, i Jackson últimament també, així de l'Everton, l'Aston Villa, crec que també va inclús arribar a ser el Newcastle, o sigui, tenen prou de mercat, això allí.
És curiós perquè només n'hi ha mercat en Anglaterra. I el que vos dia de la situació econòmica dels clubs. El Betis, perquè vos feu una idea, acaba d'anunciar econòmicament com està el panorama per al Betis, ¿vale? Per exemple, la plantilla del Betis costa 91 milions. La del Villarreal costa patapata, això, 88, si no recordo mal, eren. Recordeu que el Villarreal ahir, després n'hi ha que sumar el Villarreal B, que està en segona divisió, tot el futbol base, que no és baratet, i tots els treballadors del club, que tampoc ho són. Per exemple, me fa gràcia perquè l'evolució de la plantilla del Betis... 2018, 53, 2019, 67, 2020, 78, 2021, 74, 2022, 91. Una cosa pareguda a nosaltres l'any passat en Champions. Coste personal no deportivo, 8,8 milions se gasta el Betis. 91 quilos li costa la plantilla. Claro, no Deportivo, son estreballadors. El Betis porta, después de 3 anys guanyant diners, 4,2, 4,3 i 10 quilos i 4 a tirar pèrdues de 32 fa 2 anys i de 70 en el CVC 43 este any. O sea, el Betis suma un forat de 75 milions d'euros a lo que sumat a lo que ja devia. Que he llegit per ahí eren 200 milions al final, una cosa dices, és el forat que té el Betis. Diuen que el Betis la seva salvació és vendre. Vosaltres recordeu el discurs d'este estiu, Rubio, de Rosnegueroles? Recordes o no?
Antes de entrar, dejen salir.
N'hi ha que equilibrar el equipo. N'hi ha que equilibrar els equipos. Però que no són matos a soles, que són tots. I algú dirà, hòstia, Joan, en Europa funciona així? És que jo crec que n'hi ha que pegar-li una repensadeta al tema. Primera, la tele és pels que és i el resto necessiten més. I segona, claro, estàs en Europa, fas una inversió important, de jugadors importants, de sueldos importants. Si no estàs en Europa i si no li treus rendiment, si no fas un traspàs milionari, és molt difícil suportar-ho. Molt difícil. Nosaltres hem tingut moviments de mercat importants que ens han permès gastar aquests diners. La teva ho diem, som el cinquè equip els últims 3 anys que més ha gastat. Però perquè ingressàvem. D'ahir que ens van permetre el luxe de Paco, de Danjuma i d'aquests futbolistes. Ara mateix no ho podem fer. No ho podem fer. Per tant, és molt factible que aquest hivern o aquest estiu n'hi hagués moviments d'eixides de jugadors importants. Però no nosaltres, eh? Tots. Però bueno, tiempo por venir. 2:49, anem a parlar del B, que juga diumenge a les 5 contra l'Ibiza.
A les 2, a la hora del pabelló.
El Ibiza canvia d'entrenador, no?
Sí.
Ara està en Kela.
Sí.
Toldos y cerramientos, Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos, Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos, Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Grues Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-me cas. Confia en Grues Tomàs.
Recordem que acaba, és notícia, que la Consorci de Bombers acaba d'anunciar que han trobat i estan, bueno, jo diria, assistint a Manuel Batalla Cortells, l'home de 93 anys que havia desaparegut en Villarreal i que havia decretat una mobilització general per a intentar trobar-lo, i l'han trobat. Sembla que es va desorientar, ha passat la nit fora de casa, però l'han trobat sa, salt i en bones condicions, de lo que jo m'alegre. Juga el B, com diem, Rubio, possible alineació. Bueno, la primera notícia del B és que tornen Lozano i Íñiguez, que això és, vamos, glòria bendita, no?
Sí.
Home, escolta a Miguel parlar d'ells.
Buenos días, sí, muy contento. La verdad que son muchísimas semanas sin ellos y sobre todo sin Pablo, ha estado más semanas todavía. Entonces siempre es una gran noticia que dos jugadores tan importantes para nosotros y allá por ellos y estén otra vez en el verde trabajando. Y bueno, si no pasa nada, pues ya podrán venir convocados esta semana. Por tanto, sí.
Bueno, pues buena noticia. Recuperemos a dos futbolistas de PES. No cree que estén al titular, Rubio, pero ¿quién no se puede jugar el B?
No os fiquen el titular en cara. Jorgensen, Miguel Leal, Dela, Embaque, Tasende, Carlo Adriano del Moral, Asán y Pacheco y Daván Ferniño y Arana.
El rival Ibiza, que no está en un buen momento, que ha cambiado de técnico, pero que para Álvarez va a ser un rival complicado, y más en Anquela.
Bueno, esta categoría ya ha demostrado que cualquiera puede ganar a cualquiera, le gana el que va al último clasificado, gana al primero, pero sí que es verdad que en este caso concreto es un equipo que, bueno, entre comillas está en construcción, porque me parece que el entrenador lleva 3 partidos de liga y 1 de copa, y como siempre que hay cambio de entrenador, pues hay otras propuestas diferentes, otro descubrimiento de jugadores, y yo creo que están en ese momento y que nosotros tenemos que también aprovecharlo, ¿no? ¿Por qué? Porque conozco a Anquela de muchos años, es un entrenador de la categoría super inventado, y sé que cuando pasen muchos más partidos va a ser un equipo muy difícil, como son todos sus equipos, de combatirles y de ganarles.
Hola Miguel, buenos días.
Buenos días.
El domingo partido aquí en el Mini Gracia Deportiva ante el Ibiza. ¿Qué destacarías del rival del Ibiza?
Bueno, un poco lo que te decía, ¿no? Por ahora es otro entrenador, diferente, otra propuesta diferente, ni mejor ni peor, pero sí que viene un entrenador con muchísima experiencia, que conoce la categoría, que sabe cómo dañar a los contrarios y cómo cerrar los partidos. Bueno, pues destacaría que ahora es un equipo... Seguramente, a lo mejor que con menos juego asociativo, pero con un buen juego directo, que juegan a partir de segunda jugada, con un buen contraataque, con un juego de bandas. Pero es que con el otro entrenador también me gustaba, el Ibiza. Yo creo que el Ibiza es de los equipos que por el fútbol que hacía al principio, por su propuesta, por lo que desarrollaba en el campo, yo creo que es un equipo que se merecía... Siempre hablo bajo mi humilde punto de vista, mucho más puntos, pero al final los entrenadores, siempre como siempre, lo demás todo es, ya lo he dicho muchas veces, una mentira. Si ganas eres la leche, pero si no ganas, pues está en tu casa. Al final el fútbol solo vale ganar, y es una pena porque a mí el Ibiza era un equipo que me gustaba, una apuesta bonita, y ahora pues con Anquela pues va a ser igual, un equipo diferente, porque todos los entrenadores somos diferentes, pero muy difícil de batir.
Mal fenómeno, Miguel Álvarez. Pues el B, a les dos contra el Ibiza, el que vull ganar, ja sabeu, té una bona oportunitat de fer-ho. Les xiques recuperen també a jugadors, o almenys una, de pes i d'importància. Contra qui juguen, quina situació tenen, com estan i què passa en el femení.
Dos de ventatge sobre el descenso, tenen que puntuar per allunyar-se d'aquesta zona. Porten sense guanyar des del 1 d'octubre, que el partit contra l'Alavés, y ahora además un partido contra el segundo de la clasificación, que es el Madrid, pero ya que comienza la puntuaría consigo.
Es curioso porque en Madrid ni en dos está el Madrid Real y está el Madrid femenino, que es este, y este está per davant del Madrid de Floren.
Sí, de momento la mateix está davant el Madrid normal.
O sea, Mato estem per dalt del descens, pero al tall.
Claro.
Y este son segons.
Sí.
Y juguem allí.
Sí.
Demà
a les 12.
Sara.
Bon dia. Bueno, hem tingut 2 setmanes per treballar un poc i bueno, jo crec que ens ha vingut bé perquè crec que era necessari fer un poder reset i afrontar el partit el millor possible. Jo crec que l'equip ha arribat molt bé, en bon moment, estem recuperant jugadores, que també és important, hem tingut baixes importants i bueno, esta setmana ja podem comptar en panxa segurament, entonces ja és un pas important per a nosaltres.
Què destacaries del rival del Madrid?
Pues destacaría la entrenadora, mira que te dic, sincerament, perquè bueno, és la primera vegada segurament que crec que ens enfrontem Maria Pri i jo, però ens hem enfrontat jo com a jugadora i ella com a míster, ja ens coneixem molt. Considero que ese canvi, ese fitxatge ja l'any passat a mitja temporada o final de temporada ja va arribar, però crec que aquest any s'ha notat molt la seva mà. Crec que és un equip que té les coses molt, molt clares, té una estructura molt clara, amb aquestes 3 centrals, que sempre donen aquesta superioritat numèrica, gent molt ràpida a dalt, crec que ha fitxat jugadores que més el que tenia, que molt, molt necessàries i país el model de joc que ella volia. Té jugadores molt importants com Ana González, que li dona aquest equilibri, ja et dic, que és un equip molt compensat, que sap el que juga i està vist, no?, que va a ir de la classificació i serà un partit complicat.
Un día esperéis un partido complicado, pero verá un pase, ¿no? Les claus.
Bueno, pues este es el partit del Villarreal. Per cert, del femení. Sou molts els que pregunteu quan se va jugar el partit del Cap d'Any. La idea de la València. En un principi, la idea és que va haver tres franges d'hora. 12, 14 i 16. Ixa, però que tampoc està confirmada al 100%. Però ixa pareix la idea. Per cert, parlant d'horaris, ja coneixem el de Copa davant del Guijuelo.
Sí, al final serà el dimarts 20 de desembre a les 9 de la nit.
Claro, jo crec que les 16 és molt tard, per tant, 12, 14 i 4 de la vesprà. L'últim, per acabar al 6, perquè la gent pugui anar a sopar i passar el Cap d'Any ahí en família. ¿Vale? Claro, dins del que cap, per als que vulgueu viatjar, ho teniu difícil. Si no és el de les 12...
Recordeu, si reserveix en el Cossebre o en Peñíscola...
Recordeu que el Cap d'Any és dissabte, eh? La jornada és dissabte, per això horari de 12. Però bueno, així estan les coses. No s'ha confirmat encara. Recorda que juga el Barça a l'Espanyol, juguem nosaltres, i crec que n'hi ha algun altre, no? D'aixòs derbis aixina de proximitat. Que se busquen en aixòs horaris de proximitat. Després el dia 1 ja... horari de resaca. Però com diem, no se sap l'hora. Però feu-vos una idea. El dinar vol foten. A no ser que jo...
N'hi ha també un Real Societat d'Osasuna que també és prou, claro, prou pròxim, i un Cádiz d'Almeria que també és prou pròxim.
El dinar vol foten. Claro, què n'hi ha?
Quatre derbis, pràcticament.
Vale, doblaran un i els altres dos lliures. No?
Sí.
Sí, lo lògic. Quan ho sapiguem ho contem, no patiu. Quan tinguem alguna notícia ho contem. Que sé que no sou molts els que esteu preparant-vos per tindre un Cap d'Any mig normal.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Vuelve a Villarreal Feria Destaca, la innovación como motor para el desarrollo. Un punto de encuentro único para el público profesional y también con actividades de divulgación para estudiantes y público en general. En Destaca 2022 encontrarás un espacio creado para fomentar la transferencia tecnológica y la cooperación empresarial a través de los materiales más avanzados, la energía, la economía circular y la digitalización. Te esperamos los días 16, 17 y 18 de noviembre en el Centro de Congresos, Fires y Trobades de Villarreal. Inscríbete de forma gratuita en www.feriadestaca.es. Organitza Ajuntament de Vila-real. Junts Vila-real avança en innovació i la Universitat Jaume I.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-90-48. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Vale, pues un minut sobre les 3, tornem dilluns. Descanseu els que pugueu, els que pugueu anar al B, allí ens veurem, i els que siguis que en el Corea no sé quantos...
Però que se pot anar a les 2 al B,
no, tu,
i a les 5 a veure Qatar.
Tu tens que veure la inauguració del Mundial i pa un Corea-Qatar mínim són 2 hores de concentració abans davant la tele. Tot el que estiga per baix d'ahir, no m'ho crec. A quina hora és? 5?
5 a les 4 és la inauguració.
3 i 2. Comença el Mundial diumenge. Ix en el que no pots beure cervesa i ix en el que... Estic llegint que paguen $10 a pakistanís pa que vayan vestís del equip que jugue y vayan en banderes pa animarlo. 3 y 2.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.